Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que el Barça ha guanyat 0-3 al camp de l'Alavés i marxa líder a la segona aturada de seleccions, partit resolt en mitja hora i amb 3 gols de Lewandowski, que en suma 12 en 11 partits d'aquesta temporada. La primera mitja hora del Barça ha estat el més pur estil Hansi Flick, després l'equip s'ha dedicat a gestionar el partit. Ferran Torres s'ha lesionat, només començar, fa pinta que s'estarà un mes de baixa, i Iñaki Peña ha deixat la porteria a 0, però també ha deixat alguns dubtes. Si Lewandowski ha estat molt protagonista al Barça, Gazzaniga ho ha estat encara més, potser, al Girona. El Girona ha guanyat 2-1 l'Atlètic Club a Montilivi amb un gol de penal d'Estuani al temps afegit abans, però Gazzaniga havia aturat 2 penals i mig. Per què 2 i mig? Perquè 2 de manera legal i un tercer avançant-se una mica, el que ha provocat que el xut s'hagués de repetir. Gazzaniga li ha aturat primer a Berenguer, després a Iñaki Williams, en aquest és en el que s'ha avançat, i a Ander Herrera. El primer gol del Girona l'ha fet el colombià Asprilla, que és el seu primer gol a Girona. És el Dia Mundial dels Penals Aturats, perquè atenció al que ha passat aquesta nit a Itàlia. Al Fiorentina-Milan s'han aturat 3 penals, sense repeticions. 2 els ha aturat De Gea, el porter de la Fiorentina, i un Maignan, el francès, el porter del Milan. El partit ha acabat 2-1 per la Fiorentina de David De Gea, que avui ha aturat 2 penals com Gazzaniga. Tornant a la Lliga, aquest diumenge també s'han jugat a primera. El Real Societat 1, Atlètic de Madrid 1, acaba de finalitzar a Noeta. La Real Societat ha empatat amb un golaç de Susic als minuts finals, el gol inicial, el primer minut de Julián Álvarez. I el Sevilla 1, Betis 0, el derbi de Sevilla. El gol del Sevilla l'ha fet Luque Bacchio de penal. Ahir l'Espanyol va guanyar el tercer partit de la temporada, 2-1 contra el Mallorca, gols de Cumbula i Jofre Carreras, i amb cert patiment als últims minuts, però 3 punts més al Sarró, que són 3 punts importants. El Madrid també va jugar dissabte, 2-0 contra el Villarreal al Bernabéu, però possiblement el més noticiable del partit és la greu lesió de genoll de Dani Carvajal. Aquest matí s'ha confirmat que s'ha trencat els encreuats i alguna cosa més al genoll dret, s'haurà d'operar i no tornarà a jugar aquesta temporada. És una baixa sensible per al Madrid i per Ancelotti. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 24 punts, segon el Madrid a 3 punts, el Girona és 11è amb 12 punts i l'Espanyol 14è amb 10 punts, amb 4 de marge sobre el descens. A la Lliga F, aquesta tarda, victòries catalanes, ple de victòries, de fet, en aquesta jornada, aquesta tarda, Llevant Badalona 1, Deportivo 0, el gol de la victòria del Llevant Badalona ha arribat al temps afegit, 3 victòries en 3 partits a casa pel Llevant Badalona i també ha guanyat l'Espanyol. Primera victòria de la temporada per a l'Espanyol. Espanyol 2, Eibar 1. Ahir el Barça va golejar al camp del Madrid Feminas, l'altre Madrid. Madrid Feminas 1, Barça 8. El Barça és líder de la Lliga F, empatat a punts i en ple de victòries amb el Madrid i l'Atlètic de Madrid, però té millor gol average. El Llevant Badalona, atenció, és quart a la Lliga F i l'Espanyol és 11è. Suma 5 punts i s'allunya una mica de la zona de descens. Té 3 punts de marge. Atenció a la dada que ha captat aquesta tarda l'Alfons Gorina a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. A les lligues de primera, 6 victòries dels 6 equips catalans aquesta jornada. Del Barça de Hansi Flick i del Barça d'Alexia, i del Girona, i de l'Espanyol de Manolo González, i l'Espanyol de Sara Monforte, i el Llevant Badalona. 6 de 6. Doble hat-trick de victòries aquest cap de setmana. No sé si ho tornarem a veure aquesta temporada. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 6 d'octubre. Passarem la nit amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit i per molts anys.
Gràcies. I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé. Què vol dir per molts anys? Que avui fas anys?
A veure. És avui?
Sí, sí.
I portem tota la tarda junts i no m'havies dit res?
He tingut una mica de feina.
Quina colla...
No, fa, fa, no, però fa com el Costa, que el Costa també ho fa, això, no? Sí, de no dir res.
Colla, quina colla de periodistes que tens aquí encarregats.
No ets l'únic locutor esportiu de prestigi que fa anys avui, eh? Avui he sentit en una altra ràdio que hi havia algú també que feia anys, o sigui que mira, és un dia ideal per la ràdio i per l'esport, avui.
Paco González, he vist alguna cosa a Twitter, sí, però no sé si era avui o ahir.
Avui.
Paco González,
com a mínim l'han felicitat.
El director de Tiempo de la de Juego a la COPE.
Ets una mica més jove, no, Xavi?
Doncs no pensis que és tan gran aquest senyor, eh?
No. Home,
però sí, una mica
sí. Però sembla que potser no arriba a 10 anys. De la diferència d'edat.
Tu creus?
Ara ho busco.
Busca-ho.
Crec que sí, i et supom i tant.
Sí? Jo n'he fet 47. No sé quants en tens tu, Sònia. Jo 47.
Estàs joveníssim.
Ell n'ha fet 58.
Ah, mira, doncs mira, 11.
Mira,
es conserva bé, eh? Conserva bé físicament.
Tu també.
A veure, Sergi, han passat més coses a aquest... Ah, us volia fer una pregunta. A veure, amb quin hat-trick us quedeu? Quin hat-trick té més mèrit? Hat-trick entre cometes, eh? Per a vosaltres, el de Lewandowski, 3 gols, o el de Gazzaniga, 3 aturades o 2 i mitja de penal?
Sense cap mena de dubte, el del porter,
eh? Aturar un penal és més difícil que
quants cops ha portat de penals has vist? 3 penals seguits parats.
Clar, hi ha un té trampeta.
T'haig de dir que no estan especialment ben llançat cap dels 3, no?
Encara el de Berenguer, una mica, Berenguer, però els altres dos molt malament. Sí,
és difícil dir qui ha ajudat més, si els jugadors de l'Atlètic o la defensa de l'Alavés.
Sí, però els has d'aturar, eh?
Sí, no, i a més ha tingut molta mala sort perquè el que li fan repetir...
S'avança centímetres.
De res.
És fins i tot un punt massa rigorós a la decisió del VAR, que l'ha de prendre, però és que sap greu que per aquell trosset de res s'anuli l'aturada i facin repetir el penal. Però vaja, Gazzaniga avui estava... Després repassarem els números de Gazzaniga com a aturador de penals. Avui n'ha aturat 2 a Montilivi i diria que aquesta temporada no li han fet cap gol en els penals que li han xutat. Sergi, han passat més coses aquest diumenge, per exemple, a la Lliga ACB, dia de derbis, Lleida-Barça, Girona-Manresa, victòries del Barça i del Girona avui. L'Andorra va guanyar ahir a una pista molt difícil, han perdut el Lleida, el Manresa i la Penya.
Els resultats d'avui. Lleida 74, Barça 78 i Girona 84, Manresa 80. I la Penya va perdre de 24 a València, el Morabanc-Andorra va guanyar la pista del Baskonia.
Ho ha celebrat molt el Xavi Mujal. Per cert, avui ha arrencat la Lliga Femenina de Bàsquet.
Amb victòries de l'Uni Girona davant del Cadí la Seu en el duel català de la jornada i derrota del Joventut a la pista del València.
S'ha disputat el Gran Premi de Motos del Japó.
Marc Márquez ha tornat a fer podi, ha quedat tercer amb una remuntada inclosa, sortit des de la tercera fila. La victòria ha estat pel vigent campió Pecco Bagnaia, el segon ha estat el líder del Mundial, Jorge Martín. A la classificació general, Martín ara té 10 punts d'avantatge sobre Bagnaia, la cosa està entre ells dos. També a Motegi, per cert, el Japó, l'hispano-colombià de 18 anys, David Alonso, ja és campió del món de Moto3.
El Barça ha guanyat aquest migdia la Supercopa Masculina d'Hockey Patins.
Ha guanyat el Reus 1-0, un gol de Sergi Aragonès. És el primer títol per l'equip blaugrana en aquesta nova etapa de David Cáceres com a entrenador.
Busca qui ha guanyat la Lliga Femenina d'Hockey Patins. Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins.
Sí, ho tinc aquí, el Cerdanyola.
El Cerdanyola, contra el Palau.
4-3.
4-3 a la final. En vol, Lliga Sobal, avui ha jugat al Barça.
Sí, ha guanyat a la pista del Torre la Vega per 26-41. Divendres, el Granollers també va guanyar a casa contra el Valladolid. Tots dos encapçalen, per cert, la classificació de la Sobal. Els blaugranes amb 3 victòries en 3 partits, els del Vallès un partit més, 3 victòries i una derrota.
Brasil s'ha endut el Mundial de Futbol Sala.
Els brasilers, amb gols de Ferrau i Rafa Santos, s'han imposat per 2-1 a la final a l'Argentina. Ucraïna ha quedat tercera. Per cert, a la final, dos jugadors del Barça, Pito i Diego, i un de l'Indústries, l'argentí Corso.
Pito i Diego són brasilers i són campions del món. A veure, què més tenim, Sergi? Waterpolo europeu.
El Sant Andreu i el Terrassa s'han classificat per la fase de grups de la Champions femenina de Waterpolo, mentre que el Catalunya n'ha quedat eliminat i jugarà l'Eurocup. El Sabadell, com a campió de la Champions, i el Mataró, com a campió de Lliga, ja estaven classificats directament.
A la Copa Amèrica de Vela, aquests dies estem pendents de la competició femenina.
El Sail Team Barcelona, liderat per la catalana Sílvia Mas, acaba segon. La seva primera jornada de regates a la Copa Femenina ha fet 3 segons llocs i un quart lloc en la jornada d'avui al grup B i buscarà demà la classificació per les semis. El líder del grup són els Països Baixos.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. Getafe 0, Barça 3, 3 gols de Lewandowski en la primera mitja hora. Partit resolt en un altre bon partit d'aquest Barça de Hansi Flick, que continua funcionant, sobretot a revolucions altes. El Barça marxa líder a la segona aturada de seleccions, 3 punts més que el Madrid, i abans d'afrontar, un cop tornin els jugadors dels partits de les seleccions, els partits contra el Bayern, algun altre, també, però sobretot els partits contra el Bayern, a Montjuïc, a la Champions, i contra el mateix Madrid, al Bernabéu, a la Lliga. Amb què us quedeu així a grans trets del partit d'avui a Vitoria-Gasteiz, Uri?
Bueno, et pots no quedar amb els 3 gols de Lewandowski, tot i que tampoc no han sigut una execució molt complicada, però bé, el tercer ha sigut bastant bo, però sobretot amb l'aspecte defensiu del Barça. Si és veritat que la segona part l'ha tingut moltes, però ja ho he comentat també a la TDT, la quantitat de vegades que els equips rivals queden fora de jocs, perquè no és només avui que hi ha hagut un gol anul·lat, dos o tres jugades que
molt creatives, però
és que a Villarreal va passar el mateix. A Villarreal és la que va haver-hi dos gols anul·lats,
sí.
I això per mi no és casualitat.
No,
això
no
s'ha treballat molt bé la línia.
L'Àlex Amas té dades i ara quan entrin les explicarà.
Jugadors intel·ligents que saben donar el pas endavant quan el jugador rival dona la passada. Vull que jo, perquè crec
seguretat, que convicció...
Jo crec que aquest és un dels punts que això demostra que l'entrenador fa la feina ben feta.
Sònia, què t'ha agradat avui del Barça a Vitoria, a Gasteiz?
Doncs mira, em quedaré amb que Lamine Yamal no ha fet un gran partit. I això és una gran notícia, que el dia en què Lamine Yamal, que per mi a dia d'avui és el teu millor jugador, no hi és, doncs perquè... Tot i així ha deixat els seus detalls habituals, però el cas és que no el necessitis per guanyar i que a més guanyis còmodament sense un gran partit de Lamine Yamal, em sembla una excel·lent notícia, perquè vol dir que la resta de l'equip té prou recursos i que a més tens en un excel·lent estat de forma els altres dos davanters, com són Lewandowski i Rafinha, i evidentment amb el hat-trick de Lewandowski, però ja l'ha dit l'Oriol.
Aquest Barça és molt coral, per això, Jordi, Ricard, o sigui, és veritat que Lamine Yamal està per sobre de la resta normalment, perquè té una qualitat superior a la resta, però aquest Barça està trobant la fórmula perquè des del col·lectiu s'aconsegueixin els èxits, les victòries i el bon joc, sobretot.
I la contundència, jo hi afegiria, que és el que m'ha agradat més avui, perquè no t'ha calgut fer un partit brillant ni exprema't al màxim per sumar 3 punts. Fora de casa, guanyar mai no és fàcil a priori, jo crec que avui sí que ho ha estat, perquè el Barça ha entrat molt bé en el partit i en 25 minuts el tenia resolt, i tens raó que... Teniu raó, perquè estic d'acord amb la Sònia, que avui Lamine no ha estat... No és que hagi fet un mal partit, però no ha estat protagonista, ni tan sols ha estat el catalitzador de la victòria, i aquí ja has tingut des de Rafinha, des de Lewandowski en la part més al davant. A mi m'ha agradat Pedri, per bé que la segona part de l'equip segurament ha deslluït una mica la seva feina, per descomptat m'ha agradat Casado, i a part del treball defensiu que destacava l'Oriol. Crec que l'equip està en un moment de confiança tan bo que si el respecta al físic i no et veus obligat com a Pamplona a fer rotacions molt extremes, doncs ara mateix ha entrat en una dinàmica molt bona.
Ricard, tu els has vist en directe des de Minsarrotxa.
Sí. A mi m'ha tornat a impressionar la gana de l'equip, l'ambició. El parar el partit en mitja hora, anar per feina, una mica la línia del Jordi, la contundència per rematar jugades. Si l'equip està especialment còmode, com deies, en partits d'altes revolucions. Després ha volgut regular la segona part, algun patiment defensiu, més pel que podia passar que no pas pel que passava, perquè, com deia l'Uri, l'equip ha defensat bé amb la línia alta, però té aquest punt que es posen seriosos i que vaja, que l'Alavés, quan ha volgut respirar, ja perdia 0-3. És que ja no tenia partit. I això jo crec que en el futbol actual és molt difícil. És un equip que des del primer minut vol mossegar, vol guanyar, té molt, molt, molt de fam, i és un equip que ara mateix és molt fiable. Els tres del davant, és que clar, tenir tres jugadors amb el moment de forma que té el Barça amb els davanters no és fàcil de trobar a Europa,
I un d'aquests és Lewandowski, avui ha fet 3 gols, n'ha marcat 12 en 11 partits aquesta temporada, com que Hansi Flick el va canviant, té un promig d'un gol cada 73 minuts, un gol cada 73 minuts, Lewandowski, que és pitxitxi, màxim golejador a primera amb 10 gols, té a 4 gols a Jose, el canari del Villarreal. A la TDT, aquesta tarda, el Bernat Coll ha explicat que, segons les dades que reben al vestidor, Lewandowski ha rebaixat sensiblement, diria, les accions d'alta intensitat aquesta temporada respecte a l'anterior, sobretot a nivell defensiu, i això té a veure amb el canvi de rol que li ha plantejat Flick quan el Barça pressiona, que Lewandowski personalment li genera menys desgast i menys esforços. Tinc dues preguntes sobre Lewandowski per vosaltres. La primera, amb quants gols creieu que acabarà la temporada? En totes les competicions, i podeu utilitzar una forquilla. Uri.
30.
30. Semblen poc. Sònia?
Sí, diré 30-35.
30-35. Jordi?
Sí, 35.
Ricard?
Sí, 35, poso.
La primera jornada de Lliga, la TDT, va sorgir aquest debat i ens costava a uns quants arribar als 30.
Sí, amb 30 estàvem contents.
Sí, doncs ara mateix n'ha fet 12 en 11 partits. Si no passen coses i manté més o menys el nivell d'encert, que potser varia, perquè el futbol ja sabem que...
És que aquest és el gran dubte, Xavi, perquè ell va... O sigui, per mi està al nivell de la seva primera temporada fins que marxa al Mundial.
Sí. Fins i tot superior, diria. Bé, el mateix, va.
Sí, sí, similar. Quan torna del Mundial ja és un altre futbolista, diríem, i no acaba bé la temporada. I la temporada passada diria que va ser la inversa, amb la qual cosa el repte és que, si està tota la temporada... com està ara, fins i tot hem estat efectivament, diríem que garrepes en el pronòstic, però jo crec que tots tenim aquesta precaució de dir, bé, alguna fase tindrà en què no estarà tan fi com ara.
Diria que s'aproparà als 40 gols, aquest és el meu vaticini. Segona pregunta sobre Lewandowski. Ara mateix veieu al futbol europeu algun altre davanter centre més inspirat que el polonès? Fins i tot hi podeu posar i pensar-hi en Haaland, en el davanter del Manchester City. Uri?
I és el nom que t'anava a dir.
Haaland, eh?
Sí.
Perquè, un moment, abans de respondre la Sònia, el Jordi i el Ricard. Classificació de la bota d'or. Sergi Andreu.
Ara mateix, l'encapçala un davanter suec, el davanter suec de l'Sporting de Portugal, disculpeu-me si no el pronuncio bé, Gyökeres.
Ricard, com li hem de dir? Ho saps?
No hem jugat mai i no he preguntat mai com hem de dir aquest nom.
Amb 11 gols. I ja venen per darrere Haaland i Lewandowski, tots dos amb 10.
Gyökeres.
De l'Sporting de Portugal. Sí,
de l'Sporting de Portugal. I després Lewandowski i Haaland amb...
Tots dos amb 10.
Tots dos amb 10 gols. A veure, Sònia, has vist algun davanter a Europa que t'hagi agradat més que Lewandowski en aquest inici de temporada?
No puc dir que hagi vist gaires, però no.
No, eh? Jordi?
No, home, que m'hagi agradat més... A mi Haaland ara mateix m'agrada més que Lewandowski, però el nivell d'eficàcia de Lewandowski a dia d'avui jo crec que no li iguala a ningú ni Haaland, perquè és veritat que el Barça està generant un atac, però el City genera més. En general, no he vist tots els partits del City, però els que jo he vist... Vull dir, Haaland n'hi ha que em fot 3, crec que va fer 2 hat-tricks seguits i va estar a punt de fer el tercer, però perquè els partits que vaig veure allò era una bacanal d'ocasions. A mi em sembla que d'eficàcia ara mateix és el millor, però estic d'acord amb la Sònia, és difícil imaginar que pugui mantenir aquest ritme.
Ricard?
Jo també em quedo amb Haaland. No vull obrir un meló ara, que seria un meló molt potent, però... El City controla molt més que el Barça, però no sé si produeix ofensivament el que produeix el Barça, perquè busca seleccionar més com ataca i les situacions d'avantatge. El Barça controla menys el partit, però jo crec que ara mateix té una producció ofensiva que no és inferior a la del City. Jo continuo pensant que Haaland... És a dir, és més capaç en totes les situacions que té de gol que no pas Lewandowski, que el que està aprofitant bé és, diríem, presentar-se les invitacions dels seus companys. Lewandowski ha fet molts gols d'ofici de nou. Haaland, jo crec que proposa més ell des dels seus moviments per marcar les diferències. No sé si m'explico.
Sí, que genera més Haaland que no pas Lewandowski, però Lewandowski aprofita més el que li generen els companys. Més o menys seria això?
Sí.
D'acord. Un altre jugador protagonista avui al camp de l'Alavés, Iñaki Peña. Porteria 0, és veritat, una molt bona aturada en una concessió del Barça en la sortida de pilota, però alguns dubtes, indecisions i fins i tot alguna discussió amb alguns companys, sobretot al tram final del partit. Ja tenim a Barcelona Szczęsny, anteriorment conegut com a Szczęsny. Avui no l'havia anat convocat però què creieu que passarà després de l'aturada? Si Iñaki Peña mantindrà la titularitat a la porteria? O, veient els dubtes, creieu que Szczęsny serà ja titular contra el Sevilla, que és el primer partit després de l'aturada per seleccions? Penseu-vos-ho una mica, teniu un moment, perquè ara sabrem exactament i amb rigor com hem de pronunciar el cognom del nou porter del Barça. Li ha demanat el Francesc Latorre a Sport 3 a Lewandowski després del partit.
¿Cómo se pronuncia?
¿Cómo? Soy Czech Szczęsny.
Szczęsny. Szczęsny. Així li direm. Estàvem acostumats a Szczęsny, però és que no està ben pronunciat. Llavors és Szczęsny, que segurament no ho faig del tot bé, però s'apropa més a com ho pronuncien els polonesos com Robert Lewandowski. Això a risc de fer el ridícul per alguns, a risc de fer el ridícul li direm Szczęsny, com ens ha instruït Lewandowski. Potser el ridícul seria no saber rectificar. Però vaja, la pregunta que us feia i el que ens interessa. Iñaki Peña o Szczęsny contra el Sevilla a la tornada de l'aturada de seleccions, Uri?
No sé si contra el Sevilla, però... Bueno, sí, perquè després ja ve el Bayern i ve el Madrid. Sí. Pues, contra el Sevilla, titular Szczęsny. Però no pels dubtes d'Iñaki Peña, sinó perquè si aquest Szczęsny ha vingut aquí és per jugar, no per estar a la banqueta.
Sònia?
Sí, és que a mi em fa la sensació que contra el Bayern i contra el Madrid serà titular i, per tant, imagino contra el Sevilla també ja el... No el pot posar directe contra el Bayern, jo crec.
No, l'ha de rodar una mica contra el Sevilla. Jordi, també ho veus així?
Jo el posaria contra el Sevilla perquè, evidentment, si vols que jugui els dos partits gruixuts, no el pots posar en sec. Però tinc curiositat per veure com ho articula Flick, perquè fer-ho així és matar Iñaki Peña, que si no s'ha matat sol, eh? Però per allò de la gestió del cap dels jugadors, no sé si trobarà una manera més original i més efectiva per no quedar-se amb un porter... Amb un porter sol.
Mitja per cadascú, no. Iñaki Peña no ha comès cap error greu des que es va lesionar a Villarreal fa 3 setmanes de Ter Stegen. Que... Però sí que desprèn inseguretat. Això.
Té raó el Jordi que cada cop que algú ha estat una mica a la corda fluixa, no l'ha tret de l'escena, sinó que l'ha ajudat.
L'ha reforçat, no?
Ferran, Eric... saps? O sigui, ja. Hi ha hagut situacions en què l'evidència deia, escolta'm, doncs t'has d'estar... I no, i ell ha insistit. I aquest és l'únic dubte, perquè per mi seria una gran sorpresa que Szczęsny no arribés al partit de Sevilla per preparar la setmana forta de Bayern i Madrid. Jo crec que està tot dissenyat i cantat cap aquí, però la lectura del Jordi... Jo mantinc l'asterisc de veure què fa Flick.
La mala notícia, o una de les... Sí, diria l'única mala notícia del partit d'avui a Vitòria és la lesió de Ferran Torres. Només començar, minut 3, després de fer una bona acció, d'orientar-se i fer una bona passada en profunditat per Lamine Yamal, que estaven fora de joc. Lesió muscular als isquiotibials. Demà li han de fer proves, però avui el Javi Miguel, el company de l'AS i de la TDT, ja parlava de 4 setmanes. Ara obrim el Futbol Club del Mas.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua. Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire. Vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Dalmas, com vas?
Bona nit, molt bé, aquí
sí?
Estem.
Avui ens vols explicar com és d'important i de complicat el que fa el Barça de Hansi Flick amb l'alçada de la línia defensiva, el fet que provoca fores de joc constants dels equips rivals. Ja ho ha comentat l'Oriol Domènech a l'inici del programa. La dada d'avui del laboratori de la TDT, del Carles Domènech, el Barça ha forçat 11 fores de joc de l'Alavés. Atenció, aquesta altra dada també apuntada pel Francesc Latorre a Sport 3. En 8 partits de Lliga, el Madrid ha forçat un total de 10 fores de joc de tots els seus rivals. 10 fores de joc en 8 partits amb tots els teus rivals, el Barça avui en un partit 11 fores de joc de l'Alavés. Quin és el mèrit d'això que fa la defensa del Barça? Només té mèrit la línia defensiva en provocar tot això? Quina dificultat hi ha? Fins a quin punt el Barça arrisca una mica amb la sort i el desencert rival? Àlex, a veure, el mèrit.
El mèrit no només el té la línia defensiva, però sobretot la línia defensiva, perquè han d'estar molt coordinats, han de tenir molta comunicació, han d'interpretar molt bé quan el passador té pressió o quan no té pressió, i per tant han de guanyar metres endarrere o poden fer la línia, i sobretot han d'estar molt, molt coordinats, com et dic, no? Normalment qui mana en tot això o qui marca és el central del costat on té la pilota el rival i tots els altres l'han de seguir, però en qualsevol cas es necessita molta, molta, moltíssima convicció i coordinació.
La dificultat és tenir molta convicció, molta concentració, perquè això requereix una concentració absoluta durant tot el partit, i veure com una i altra vegada els rivals cauen fora de joc, que a més normalment són força clars, no deu ser tan fàcil aconseguir-ho.
No, no ho és gens, no ho és gens, perquè com tu bé dius, són 90 minuts i al llarg dels 90 minuts és molt, molt complicat que ningú guanyi un metre de més cap endavant o cap endarrere o que es quedi enganxat, i el Barça ho està fent de meravella, com bé dèieu, no? El laboratori 11 fores de joc, ha fet rècord de la temporada, i si em permets afegir una altra dada, sí, són 62 en el que va de Lliga, 75 si fem Lliga més Champions. Si agafem els quatre primers, ara heu dit els del Madrid, 10, l'Atlético en porta 10 i ha actualitzat amb avui, i el Villarreal 12.
Per tant, és abismal. Has dit 62 en les 9 jornades de Lliga del Barça?
9 jornades.
El Madrid 10, l'Atlètic de Madrid 10, és que és un altre esport? O sigui, sí. Què estem parlant? De la Holanda del 74, del Milan de Sacchi, que forçar el fora de joc d'aquesta manera? Perquè és veritat que el Bayern de Flick, el recordem, amb una línia defensiva superavançada, en el 8-2 el Barça li genera arribades molt clares al primer tram de partit, però no recordo que forcessin tants fores de joc.
Són molts, eh? A Pamplona, 10, eh?
Sí, sí.
Vull dir, clar, una reflexió que volia compartir, que avui m'ha transmès el Marc Marvà, que ja sabeu que ell encara té benzina per jugar, oi que juga el Marc,
sí,
encara?
Sí, sí, s'està recuperant d'una lesió, però jugar sí. I a Primera Catalana, no et pensis. Clar, ell em diu... Superèlit, aquesta nova.
Clar, i ell em feia una reflexió interessant, que és que la importància del VAR per poder fer això amb més tranquil·litat. És a dir, que quan tu depens d'algú que t'aixeca la bandera o no te l'aixeca, i que es pot equivocar, que això podria generar més desconfiança i cap al futbol de màxim nivell, de primera divisió, saber que tecnològicament hi haurà, diríem, algú...
Una xarxa, sí.
Et dona la seguretat de que si ho fas bé, tindràs premi. No corres el risc aleatori de
l'error.
De la decisió immediata. I he pensat que era una idea intel·ligent. No? De dir, ostres, doncs ara sí que depenem de nosaltres, no? que no és transcendent pel que estem parlant, però sí que pot ajudar que els equips, diríem, que intentin sincronitzar més les situacions per tenir aquest avantatge.
I tant, és molt interessant això que apunta Ricard i que t'ha comentat el Marc Marvà. Àlex, qui mana? Qui decideix la línia? L'hem d'aguantar, hem de fer un pas enrere. Sempre el mateix jugador, en funció de per on ataqui l'equip rival?
Sí, a veure, normalment sempre hi ha un dels defenses, normalment un dels dos centrals, que porta una mica la veu cantant quan són situacions indeterminades. Però si els rivals ja estan per una banda, el que mana és el central de la banda de pilota.
O sigui, si ataquen per la dreta... Avui manava... Si el rival ataca per la banda dreta del seu atac,
central
qui mana és Íñigo.
Exacte.
I a l'inrevés.
Qui mana és Íñigo perquè per dues raons. Primer de tot, perquè el lateral d'aquella banda sempre té una mica més de llicència per saltar i potser ha tingut de saltar, i el que marca la línia és el central esquerre, i els altres dos, central dret i lateral dret, veuen el joc de cara. Per tant, són ells els responsables de mantenir la línia perfecta amb l'altre central, i així successivament amb totes les situacions de joc.
El Barça li està sortint bé, perquè no és casualitat que el Sadar provoquis 10 fores de joc, a Villarreal uns quants més, avui a Mendy Zorroza 11, això no és casualitat, i a més és que els fores de joc acostumen a ser força clars. Hi ha hagut dues penalitzacions, una molt clara al camp del Mònaco, que provoca la derrota, i una altra, que per mi és una jugada un pèl diferent al camp de l'Osasuna, però és veritat que Brian Zaragoza, com li agrada dir ell, se'n va tot sol, encara Iñaki Peña li fa una virgueria i fa el
Sí, perquè
el
és d'una pèrdua que no tens temps d'alinear-te.
Ah, exacte, sí. Però vaja, la penalització és força mínima.
A Villarreal també per haver-hi un parell.
De fores de joc, de gols anul·lats.
I d'un parell que van arribar sols.
Sí, sí, Ter Stegen. Ter Stegen va treure una molt bona just abans de les finals.
I la del gol.
Però, o sigui, aquest risc existeix, és inevitable.
Sí, i el Barça el paga, aquest peatge. O sigui, el paga, diríem, avui no l'ha pagat, però jo crec que el paga amb naturalitat. Està disposat a assumir aquest risc d'equivocar-se alguna vegada, però la veritat és que jo estic bastant sorprès que amb un inici de Lliga que els automatismes encara no estan fets. Vull dir, aquest equip camina des de fa 2 mesos si tingui aquesta fiabilitat en una decisió tan arriscada.
En aquest tipus de defensa, però, passarà els grans exàmens contra Bayern i Madrid.
Sí.
El Madrid, perquè són bales, i el Bayern perquè té jugadors molt intel·ligents, amb bones passades com Musiala, com Kimmich, Kane, que és molt intel·ligent a l'hora de la línia.
És cert, el Madrid et va matxacar a la final de la Supercopa l'any passat.
És veritat.
Sí. Amb la defensa tan avançada.
Són jugadors que no els diuen falta puretat perquè tenen cames.
Algú té algun dubte que Flick no variarà la seva idea perquè jugui contra el Bayern i contra el Madrid?
Cap dubte.
Que no?
Cap. Pues no tindria cap sentit, no?
Bé, home, doncs resguardar-te. Però, trencaria la idea amb què de moment estan sortint bé les coses.
No, no, i a part que si tu marques una línia de treball que no et serveix per jugar els partits grans, quina línia de treball és aquesta?
Per guanyar la resta de partits.
Per guanyar
la lliga. Sí. Àlex, avui també ens vols parlar d'un jugador que ens té enamorats a molts, i a tu crec que especialment, és el Marc Casado. Partit que passa, partit que guanya pes, importància, jerarquia al mig del camp. Avui, 7 recuperacions, cap pèrdua del laboratori de la TDT i una acció brillant per accelerar l'atac en la jugada del 0-3, després passada d'Eric García i rematada i definició de Lewandowski. Per què ens està entrant tant pels ulls? Com expliques aquest altíssim rendiment de Marc Casado des d'una posició molt, molt estructural com és la del mig del camp?
Bé, l'explico perquè és un jugador molt complet i molt intel·ligent. Per què ens està entrant tant per als ulls? Perquè jo crec que, jo no sé si ja és imprescindible, però gairebé s'ha convertit en imprescindible. És un jugador que millora els companys, és a dir, millora individualment els companys i millora el col·lectiu, millora l'equip. Es passa el partit compensant, equilibrant, sap interpretar quan l'equip el necessita per la sortida de 3, quan s'ha d'allunyar de la sortida de 3 perquè ha entrat algú altre, perquè ha entrat Pedri o l'estan fent els 3 defenses. I després, per mi, és meravellós, senzillament meravellós, actuant en la postpèrdua. És a dir, sempre ocupa la zona on no hi ha ningú, quan el Barça ataca en posicional es posa on no hi ha cap jugador per ocupar aquella zona i salta de seguida a la pressió postpèrdua. Ho heu dit ara ho has comentat, i al laboratori d'ahir són 7 recuperacions, però és que jo n'he comptat almenys 5 que ell no recupera, però que condiciona tant el rival que la següent passada és recuperació del Barça.
I celebra les recuperacions com Araujos, una salvada de gol a l'àrea pròpia, i viu aquest esport, el futbol, amb una passió que és contagiosa. Enquesta Marc Casado, aquesta nit al Club de la Mitjanit. El veieu titular en els partits contra el Bayern i el Madrid de després de l'aturada, Uri?
Contra el Bayern, sí.
Contra el Bayern, sí. Contra el Madrid ja veurem.
Passarà un examen contra el Bayern.
Sònia?
Jo diria que sí, però el que ja no tinc tan clar és quan tornin els lesionats. Si mantindrà el seu lloc a l'11, però jo crec que contra el Bayern i el Madrid que encara no hauran tornat, o com a mínim no al 100%, sí.
Això et preguntaves avui, Ricard, a la TDT.
Sí, sí. Què passarà amb Casado quan tornin els lesionats? Però què passarà amb el mig camp, eh? Serà apassionant. Tenim aquí un serial.
Trencaclosta, sí, sí.
I han de tornar molts, i després, l'altre dia, per exemple, no en parlàvem, però Flick té l'opció de tornar al doble pivot, i aleshores no tenir tants perfils específics com a mig centre i ajuntar dos perfils mixtes com puguin ser Casado i Gavi, per exemple.
Han de tornar De Jong, que ha de tornar veritablement, ha jugat dues estonetes, ha de tornar Dani Olmo i ha de tornar Fermín, no em deixo cap mig camp.
I Gavi.
Mira, encara, ostres,
sí, aquí
tindrà un problema, però vaja, haurà de pensar-hi molt, Jordi, sí. Hansi Flick.
És que si vol jugar, continuar jugant amb mig centre únic, no en té cap. L'únic és Casado, perquè per mi en el duel actual que és Eric Casado, jo no tinc cap
color,
a favor,
no?
De Casado, però dels que aniran tornant, a mi De Jong com a mig centre únic no m'encaixa, Gavi menys, vull dir que sí, que realment recuperaràs peces, i com diu el Ricard, sempre tens l'alternativa de modificar el dibuix, però si vols jugar així, i amb el rendiment que està tenint, especialment en l'apartat defensiu, jo no el veig fent-lo fora de l'equip amb facilitat.
Àlex, tu també t'hi apuntes.
Sí, jo estic Sé que vaig fort, però estic convençudíssim de que Caçador serà titular a tots els partits grans de la temporada. A tots. I més si vol mantenir això que dèiem, no? la línia tan alta. Perquè no només depèn de la línia defensiva, sinó un concepte molt important és això que us deia, no? que hi hagi gent que et pressioni bé el rival i que no li deixis temps. O sigui que per mi, no sé si de 6 o de 8, però Caçador no sempre serà titular, però en els partits grans, convençudíssims que el veurem a tots.
Ara marxem a Girona, que avui a Montilivi també hi ha hagut hat-trick. Més rock and roll avui a Montilivi i aquesta nit amb els Lori Meyers al Club de la Mitjanit. Girona 2, Atlètic Club 1, en un partit de bojos. Eduard Solà, bona nit.
Hola, què tal? Molt bona nit a tots.
Gazzaniga ha aturat dos penals i mig, perquè aquest mig és que s'ha avançat una miqueta i han fet repetir el llançament. El Girona s'ha avançat amb un gol d'Esprilla, el primer del Colombia amb el Girona, empatat a Sanset per l'Atlètic, i el temps afegit, gol de penal, un penal revisat pel VAR favorable al Girona, el gol l'ha fet Estuani. La victòria era, diria que, força o molt necessària avui per l'equip de Mitchell.
Sí, perquè portaven 6 jornades consecutives sense guanyar, bé, 6 partits, perquè també aquí incluïm els dos de la Lliga de Campions, i el Girona s'ha tornat a trobar amb un partit boig, com ja li ha passat moltes vegades aquesta temporada, i com tu ho has explicat, han passat, per exemple, tots els penals, que no els ha xiulat l'àrbitre del partit Poli de Santana, sinó que li han hagut d'assenyalar des del VAR. Esprilla, com tu deies, ha fet el primer gol amb el Girona, però no ho volia fer perquè era una centrada cap al mig de l'àrea. Miguel la deixa passar, no sé si voluntàriament o pensant-se que estava fora de joc. Enganya a Padilla, era 1-0. Com ja va passar dimecres contra el Feyenoord, 2 minuts després empat de l'Atlètic Club. L'Atlètic ja havia fallat un penal. Gazzaniga havia aturat el primer, després la segona meitat, hasta quan ha passat tot, amb el gol de les dues aturades del penal de Gazzaniga. El primer el fan repetir, el segon el torna a aturar, i després un Girona que ha tingut oportunitats amb una rematada d'Estuani. Ja feia estona que el públic de Montilivi demanava la presència d'Estuani.
Només ha entrat Estuani de cap, gairebé fa el 2-1.
Sí, en Padilla, que ja ha posat la mà.
Bon porter aquest nano,
Ha tret dos mans brutals.
Molt bo.
Sí, 50 penals a la història d'Estuani, ho hem explicat al Tot Gira, n'ha marcat 47.
94% de percentatge,
3 de fallats, tots contra amb el Girona, 2 al camp de l'Alcorcón i una al Almeria ja a primera divisió. Estuani
Solà
ha donat el 3 punts, sí.
Jo he buscat la dada aquesta tarda, comentàvem amb el Xavi, me'n surten 51 a mi. 51 llançaments, 48 sí. Gols, 3 fallats.
Perquè en aquí balla el penal de la Copa Catalunya, de la final de la Copa Catalunya que van jugar contra el Barça a Sabadell.
Bé,
que hi ha gent que el compta,
és,
hi ha gent que no.
És un número rodó. Sí. 47 de 50 és 94%. Un penal més no canviaria gaire el percentatge.
És altíssim el percentatge.
Altíssim. Edu, com a narrador, amb què et quedes tu a nivell d'emoció? Amb les aturades de penal de Gazzaniga o amb un gol de penal d'Estuani al temps afegit que dona la victòria? Tu amb què has vibrat més avui?
Amb el gol d'Estuani el 98.
Sí?
Perquè sí que és veritat que sense les aturades de Gazzaniga, aquest hat-trick, no hi ha victòria amb el gol d'Estuani, però esclar, marcar un gol de penal al minut 98 és decidir un partit, i més en la situació que estava el Girona, que ja havia rebut fins i tot xiulets a la primera meitat de Montilivi.
Una mica massa. Gazzaniga ha fet una cosa que és més o menys extraordinària, o que ens pensàvem que era extraordinària, perquè aquesta nit De Gea ha aturat 2 penals amb la Fiorentina contra el Milan, però vaja, ha aturat 2 i mig perquè el tercer li han fet repetir. Només acaba el partit, ha dit això Gazzaniga, a Dazón.
No, la verdad que no recuerdo otro partido así, pero bueno, te vuelvo a destacar otra vez el trabajo del equipo, porque sin ellos no hubiésemos logrado tampoco nada. Como portero siempre piensa que lo va a parar, pero bueno, estuvimos viendo con el entrenador de portero, con Bala, estuvimos estudiando siempre los penales y bueno, esta vez se dio bien.
¿Algú sap qui és l'entrenador de porters del Girona?
Bala, li diu un Bala, que és un que havia jugat també amb Mitchell i amb el segon entrenador.
Molt bé. Edu, Gazzaniga ha aturat tots els penals que li han xulat aquesta temporada, perquè va aturar un entre setmana contra el Feyenoord a Montilivi a la Champions.
Sí, tot i que es va empassar el gol al camp del PSG, però sí que és veritat que aquesta setmana n'ha aturat 4. És veritat que, com tu dius, tens raó, que clar, ha aturat el d'avui, però era mig, perquè si no, potser el hagués fet si no hagués avançat una mica amb el peu. Però sí, Gazzaniga ja n'havia aturat alguns la temporada passada, i avui doncs ha fet aquest hat-trick.
Alguns la temporada passada. Sergi Andreu és especialista gazzaní en aturar penals.
Doncs mira, a la seva carrera com a professional li han llançat 39 penals.
39.
39. N'ha aturat 8 i li han fet 31 gols. Això és
un 20% d'aturades.
Un 1% d'aturades.
I un ja, com es deia aquell brasiler de l'Almeria i el...
Diego Alves,
aquell era una màquina que s'apropava al 50%. Amb el Girona, el percentatge d'aturades de Gazzaniga?
Amb el Girona, dels 8 penals que ha aturat, són 5 amb el Girona.
Està bé,
Està molt bé.
O sigui...
Recordo a Villarreal la temporada passada.
I al Bernabéu van fallar... José Lu va fallar un, que si fos porter d'handbol li sumava l'estadística, però van al pal, però vaja, no t'han fet gol en un llançament de penal. Aturar un penal és molt difícil, però ja ho comentàvem, que el xut, sobretot d'Iñaki Williams i Ander Herrera, han estat molt, molt deficients.
I el d'en Berenguer tampoc l'ha xutat gairebé.
No, però vaja, com a mínim anava una mica escuradeta.
Sí.
D'acord? Perquè els altres anaven pel centre fluixets. I ara ve el moment Stuani, que ha fet 47 de 50 penals, el percentatge és del 94%, 47 de 50. Els tres que ha fallat, has dit abans que eren?
D'Estuani?
Sí.
N'hi ha dos. Dos al mateix dia, al camp de l'Alcorcón, a segona divisió.
Amb el Girona.
Amb el Girona.
L'any de l'ascens, sí.
Sí. I la temporada 21-22, ja a primera divisió, al camp de l'Almeria. Solà, no sé si el recordaràs.
Sí,
eh?
I és aquell partit que...
Tots tres són amb el Girona.
Que és aquell partit que...
Gairebé remunta, no?
3-0, sí, exacte. Ja, i en falla un a la segona meitat.
Ha oblidat de poc perquè el porter l'ha parat. L'ha tocat.
Sí, l'ha tocat, però ha entrat, que és important.
Però normalment és especial per enganyar el porter, d'aguantar fins al final.
El Corcón, no sé si ho recordeu,
no.
Oriol potser tu no sé si ho recordes, però el va llançar alt, fora.
Però diu que va fallar dos aquell dia.
Dos al mateix dia.
Sí, jo en recordo un, l'altre no el recordo ara.
O sigui, només ha fallat com a jugador del Girona.
Sí.
Abans els havia fet tots.
Sí, sí.
És curiós també això. Tens estadística de Lewandowski en el xut de penal?
Sí, mira, n'ha xutat 92 al llarg de la seva trajectòria com a professional, 82 gols, 10 fallats. Això és un percentatge de 89-11.
Déu-n'hi-do, eh?
És alt, però no arriba al d'Estuani.
Però Déu-n'hi-do.
Són molts més penals, també.
Amb qui esteu més segurs abans d'un xut de penal? Amb Estuani o amb Lewandowski, Uri?
Et diria Estuani.
Estuani, eh? Solà, tu que els pateixes?
Estuani.
Ricard, tu que també vius els partits del Girona amb especial sentiment?
Estuani.
Estuani, eh? Tots coincidim amb Estuani?
Sí,
i especialment després d'haver explicat el percentatge.
Sí, 94-89, eh? No està malament.
Lewandowski el té molt alt, eh?
Lewandowski el tema que té és la paradinha aquella que fa, que ja no l'està fent, sempre, i que, vaja, va fallar un penal aquesta temporada... On el va fallar, si m'ajudeu?
Un xut al pal va ser?
Sí, un xut
contra Villarreal.
Contra Villarreal, sí, sí. I no va fer la paradinha.
75-80 seria al voltant dels 80% seria una...
Estàndard,
exacte.
I aquests pugen molt. Uns quants punts Lewandowski i 15 punts, 20 punts Estuani. Àlex Dalmas, una cosa. Sí. Pel que saps, el descans a Montilivi avui al vestidor del Girona ha estat interessant.
Sí, perquè a mi em consta que, bé, per un costat Mitchell ha reordenat peces, per mi la segona part és millor que la primera, i home, ara ho ha comentat a l'Eduard, no? T'avances davant d'un equip com l'Atlètic de Bilbao i t'empaten el minut o el minut i mig, crec que allà doncs, també ha apretat a més d'un.
Com va passar contra el Feyenoord a la Champions. Edu, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Marxem un moment i quan tornem estigueu molt atents perquè avui hi ha premis i regals per a vosaltres al Club de la Mitjanit.
El Club de la Mitjanit amb Xavi Campos.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que escolta. Dilluns a la nit, humor amb Andreu Buenafuente.
El Futbol Club Barcelona tanca per fi el fitxatge de... Hi ha jugadors del Barça que ja s'han lesionat només intentant-ho pronunciar. Li direm Sergi.
Vosaltres mateixos, dilluns a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
El 91.583, 9, 1, 5, 8, 3 de la sèrie 31.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Tres quarts tocats de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmal, Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha l'Àlex Dalmas, el Sergi Andreu i el Raül Orgales, que cada setmana ens recomana una cançó i avui toca aquesta. Quina és, Raül?
Què tal? Bona nit i moltes felicitats.
Gràcies.
És un tema d'un productor de Londres que es diu Artema. És un tema que vaig descobrir al gimnàs, em va agradar molt, a més es motiva moltíssim, i es diu I like the way you kiss me.
A veure, puja'l. Està bé, eh?
Sí, 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 això per entrenar va perfecte.
Vosaltres que entreneu ja m'explicareu, però està molt bé. Artema, has dit?
Artema.
I sí, sí. La cançó es diu...
I like the way you kiss me.
Molt bé. Sergi, ahir a Cornellà vas vibrar amb l'Espanyol 2, sí, Mallorca 1. No vas arribar a l'èxtasi de la primera amb coca i cava, però ens vas fer gaudir, patir i emocionar amb la narració i amb la rúbrica final.
Semblava que la cosa seria plàcida, però no, és impossible. Victòria 1000 a la història de la Lliga de l'Espanyol. Guanyava 2-0, després una primera part molt bona, diria que de lo millor que hem vist de l'Espanyol aquesta temporada, amb un gol de Cumbula que es va estrenar. Després a la segona part va estar molt bé l'Espanyol al primer quart d'hora, Jofre va fer el segon, després ja aquí l'Espanyol va tirar a fer un pas enrere, el Mallorca va escurçar diferències i els últims 20 minuts són d'un patiment, vaja, diria que innecessari, amb l'Espanyol traient aigua del vaixell, massa colat, i el Mallorca que vaja, va estar a punt de fer l'empat a dos que hauria aigualit la festa.
Innecessari, però tu creus que cantaràs moltes victòries a l'Espanyol sense patir aquesta temporada?
No, el pas que anem cap ni una.
És necessari.
Sí, sí.
És que l'Espanyol té el talent que té i el rendiment que està aconseguint treure-li a l'equip Manolo González.
I cada victòria és aigua de maig, és a dir, cada victòria és molt
celebrada.
Molt celebrada, molt patida, molt treballada, cada punt se celebrarà moltíssim i bé, en aquest camí anem, això sí, emocionant el que vulguis.
A mi em sembla que els tres equips catalans de la primera divisió masculina són equips d'autor. El Barça de Hansi Flick, el Girona de Mitchell i l'Espanyol de Manolo González. Cadascú amb el seu estil.
Sí, sí, m'hi apunto, eh?
Però l'Espanyol té una personalitat i hi haurà pocs partits que guanyarà sense patir, però hi haurà pocs partits que el seu rival el guanyaran sense patir, també. Que és el que està passant en aquest inici de temporada.
Poques golejades es rebrà, vols dir, eh?
Són 9 partits. Sí, exacte. Sí. Bé, va rebre una golejada al Bernabéu...
I al camp del Barça.
Però va competir.
Les pots permetre, sí.
En el 69, en 0-1.
Sí, sí, i van competir. I després hi ha un penal una mica sui generis, que per mi era penal, i una jugada una mica tonta, perdó al mig del camp de l'Àlvaro, i acabes perdent al Bernabéu, que és el més normal. Però està competint, i ja vas un quart de temporada.
Sí, sí.
Quart de lliga, d'acord? Ara hem de recuperar una història que vam deixar a mitja la setmana passada.
Cuanto más mierda y hay más barro, allí me encuentro mejor.
Si tengo que quedar eliminado de la... Aquest és Luis Enrique, això és del documental sobre Luis Enrique que es va estrenar la setmana passada a Movistar. De fet, aquesta setmana es diu No tenéis ni puta idea. El primer capítol està bé, però el segon, que s'estrena demà, o aquesta nit, si el busques a la carta de Movistar, diuen que... és una obra mestra, alguns dels que l'han pogut veure per avançat, perquè són uns privilegiats. Diumenge passat ja vam saludar un dels responsables del documental, el Marc Guillén, i el tornem a saludar per rematar la feina. Marc Guillén, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Tot bé, avui tenim temps, eh? Avui no hi ha hagut lío a cap partit de futbol. com va passar millor la setmana passada al Metropolitano, i podem parlar, ni que sigui 5 minutets, d'aquest documental que ja s'ha estrenat.
Sí, s'ha estrenat el primer episodi i, com dius, aquesta matinada o demà s'estrena el segon episodi i el dilluns següent el següent. I bé, ara jo crec que el primer episodi n'estem contents, ha tingut una bona rebuda.
Sí, bones audiències us han passat de Movistar?
No ens han passat audiències, però sí que sabem que hi ha molts visionats, que sobretot se n'està parlant molt. Avui en dia tot això es calcula molt també pel ressò que hi ha a les xarxes, o si la gent ho veu o no veu, subscripcions, que és el que volen les plataformes, i sabem que estan realment sorpresos de la quantitat de resposta que està generant. I això, que jo no sé si serà una obra mestra, perquè això jo no ho diré ni molt menys, però sí que el segon episodi... El tercer,
del segon capítol se'n parlarà més que del primer, fins i tot, eh?
Sobretot aquí, perquè parla molt del Barça, parla del Madrid, i a més en parla d'una manera com... tots els que hem tingut jugadors a prop en una taula dinant, hem tingut la sort de veure com es parla del futbol d'una altra manera, molt més desenfadada, i Luis Enrique en parlarà una mica així.
Jordi, tu l'has vist. De fet, tu ets qui em va dir que era una obra mestra.
A mi el primer em va agradar, però el segon em sembla descomunal per això que explica el Marc, però sobretot perquè jo crec que és on veiem el Luis Enrique, més Luis Enrique, que alguns no coneixíem. No vull fer spoilers, però hi ha situacions realment curioses.
O sigui, aquí es tracta d'explicar molt bé i molt de portes endins el que va passar en els dies previs, durant l'eliminatòria i en els dies posteriors a l'eliminatòria Barça-PSG de la Champions, els quarts de final de la temporada passada. I aquí potser Xavi no queda del tot ben parat i potser no li acaba d'agradar el que es trobarà, Marc?
Sí, exacte. Luis Enrique ja el vam sentir a la roda de premsa, Ja va ser molt crític, sí. Va ser molt clar en aquell tall de premsa dient que l'ADN Barça el representava ell. I ell, doncs, sí, ell és crític amb com jugava aquell al Barça, el Barça de Xavi, i ell està convençudíssim que el seu PSG jugava molt millor, i el veurem com prepara el partit, com gestiona tot el tema Mbappé, perquè és el moment en què Mbappé ja decideix marxar i com el gestiona, i ja ha sortit a les xarxes una conversa que tenen, sí. però donarà, la veritat és que donarà molt joc i molt suc aquest episodi i el següent, que seguirem encara una mica arrossegant el tema Barça, i s'afrontarà una mica el tema també de la seva filla, que és de les coses que més orgullosos estem.
Abans de emetre i estrenar el documental amb Luis Enrique, parleu i li ensenyeu, i en cap moment es planteja o us plantegeu editar algun comentari que pugui arribar a ferir algú, per exemple, Xavi Hernández?
Sí. Amb ell no. Ell no demana que retalli res. Nosaltres sí que, d'alguna manera, pensa que quan tu estàs gravant amb una persona dies sencers, tu mateix dius coses fora de micròfon que no voldries dir públicament. Doncs nosaltres ja sabem que hi ha algunes coses que nosaltres mateixos ja frenem. Però sí que som atrevits i sí que vam intentar posar tot allò que creiem que s'havia de posar, i ell no ha posat cap però, sapiguent que hi ha coses que les veu i diu, vaja, doncs sóc així i així em mostraré. Aquest va ser el compromís des del primer dia, que no volia fer un massatge, no volia un massatge, no volia alguna cosa que el maquillés. Ell és tal qual és, es mostra sense filtres a la vida real, i així es volia mostrar en el documental, i la veritat és que des del primer moment doncs, li va agradar i no ens va posar cap censura en aquest sentit.
I aquesta setmana després de l'estrena heu tingut contacte amb ell?
Sí.
I
contacte, no, però ell... Bé, no massa tampoc, perquè ha sigut una setmana que ha sigut moguda per ell, també. Ha tingut tot el tema de l'eliminatòria amb l'Arsenal i tampoc no n'hem parlat massa. Suposo que ara, quan hi hagi l'aturada de seleccions, doncs vindrà cap aquí i en parlarem. Però ell n'estava molt convençut, n'estava molt content. Quan ho va veure, doncs la veritat és que es va mostrar molt agraït, i sabem que el seu entorn estan contents perquè es veuen reflexats ells tal qual són. I això és una mica el que volien, no? Ni mostrar-te ni més agressiu, ni menys, ni més d'un color ni de l'altre. Són així. I aquest és un dels grans punts forts de Luis Enrique, no? De les coses que ens ensenya, de dir, escolta'm, jo sóc així, si us agrada bé, i si no també, en aquest món que hi ha tanta aparença i tant voler agradar amb les xarxes socials, sí. I demés, ell no vol agradar a ningú, ell és així.
El segon capítol s'estrena aquesta nit o demà, el tercer la setmana vinent?
Exacte.
Molt bé. Aquí, al Club de la Mitjanit, el Ricard Torquemada i l'Oriol Domènech tenen una relació més estreta que la resta. Bé, ara el Marc Guillén segurament podria competir-vos-ho amb Luis Enrique. És un tio molt generós amb la gent a qui aprecia, ho és, Ricard, Uri.
Sí. Bé. És que no té... No, ell no té cap interpretació del seu paper, diríem, no? Ell és com és. Jo sobre això que explicaves amb el Marc, jo tinc una anècdota quan vaig fer el Parlem de Futbol amb ell fa alguns anys. Quan va acabar l'entrevista, jo li vaig dir que hi hauria alguna part, una part de l'entrevista que la tallaria. I ella em va dir, no vull que la tallis.
Però la vas tallar.
Però la vaig tallar. Sí, perquè jo li vaig dir que jo el que no volia era un titular, per mi era una conversa sobre futbol, era l'objectiu de la conversa, i jo no volia que un titular que seria molt sorollós i que es mengés l'entrevista de futbol, que jo justament el que volia parlar aquell dia amb ell era de futbol. Yeah. Però ell em va insistir molt que ell no, que ell el que havia dit ho diu perquè ho vol dir, perquè és el que pensa i el que sent. I jo crec que... Amb això és molt agraït, no només pel producte, diríem, entre cometes, sinó per la gent amb qui es relaciona i amb qui pot compartir, diríem, coses importants de la seva vida. No?
Tot el que diu el Barça de Xavi, que jo no ho sé encara, perquè no ho he vist, segur que tenia moltes ganes de dir-ho.
Ara ho escoltarem. Ara, quan arribem a casa, a la carta de Movistar, no tenéis ni puta idea, entrega 2, segon capítol. Marc Guillén, gràcies, eh?
A vosaltres.
I enhorabona. Ricard, ara et sorprendràs, hem d'anar rapidíssim. Qui és més ídol per tu, Luis Enrique o Maradona?
Home, ídol Maradona.
Maradona, eh? Atenció al que farem ara al Club de la Mitjanit. Barrejarem Maradona i l'ofici d'educar. Venen regals per als oients. A veure, tenim el llibre de l'ofici d'educar de l'Elisabet Pedrosa, que aquest any celebra que fa 10 anys que el programa ens ajuda als pares a intentar entendre els nostres fills. 10 anys a l'antena a Catalunya Ràdio, l'ofici d'educar de l'Elisabet Pedrosa. Qui el vulgui, el llibre de l'ofici d'educar, amb una entrevista a Pep Guardiola, pot trucar al 93201-7474. Aquest és el primer regal. El llibre de l'ofici d'educar de l'Elisabet Pedrosa, amb una entrevista amb Pep Guardiola. 93201-7474. Ja truquen. Segon regal, Maradona. Demà s'obre a Barcelona l'exposició Diego Vive, que és una mena de parc temàtic sobre la vida de Maradona. Vida esportiva, vida futbolística, diria que estrictament futbolística. Es tracta d'una experiència immersiva per a tots els públics i totes les edats, o sigui que descartem altres àmbits i altres capítols de la vida de Maradona, si poden anar-hi nens. Sobre aquest dilluns 7 d'octubre, a la sala Metrònom, al barri del Born, a Barcelona. Tenim 5 entrades dobles per als oients que truquin al 93201-7474. Si us interessen, podeu trucar. La meva idea és anar-hi cap de setmana vinent amb la Greta i la Margot.
Jo hi aniré dimarts a la tarda.
Dimarts a la tarda? Tens entrada?
I aniré acreditat.
Ah, que fan la presentació amb el fill italià de Maradona, sí, Diego Júnior.
Fins quan és, Xavi, això, que no ho sabia jo?
No ho sé. Però vaja.
Però s'estrena, quan has dit, demà?
Demà s'obre. Al Born. Ah, molt sala bé. Metrònom. Sí. Diego Vive. Sobre Diego Armando Maradona, la vida futbolística. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots, a l'Oriol Domènech, a la Sònia Salmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas. Gràcies i fins la setmana vinent.
Bona nit.
Arribats aquí, sabem que hem de mereixer. Saps on voldria anar? Hauria de ser tan lluny.
Moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge, sempre amb Mishima, avui en un lloc que no recordi, i agrair la feina a l'equip que l'ha fet possible, l'Aina Grau a la producció, el Raül Orgales a l'estudi 1, el Xavi Vall i el Xavi Clemente sota la direcció impecable del Carles Morales al control central, i el Sergi Andreu, l'Eduard Solà, l'Ernest Macià, el Damí Aguilar i el Francesc Ripoll a la redacció. I el record especial d'avui és precisament per al Carles Morales. Avui a la ràdio ens hem trobat amb una situació complexa, no gaire fàcil de resoldre, coincidint decidien el concurs de Castells de Tarragona, que han tornat a guanyar els castellers de Vilafranca, el partit del Girona a Montilivi contra l'Atlètic i el partit del Barça a Vitoria contra l'Alavés. I no sabien fins a quina hora anirien els castells. Han arribat gairebé a les 5, els castells. Tècnicament i editorialment, però sobretot tècnicament, era un repte prendre decisions i donar servei a tothom. I si no és pel Carles Morales, el seu cap, la seva visió global i el seu nivell de perfeccionisme, no ens n'hauríem sortit. El Carles és d'aquelles persones que viu a la ràdio amb passió i amb una implicació que és difícil desentendre's el dia que no tens tantes ganes. El Carles Morales mai no falla. Us deixem amb el butlletí de les 12 i després l'ofici de viure amb el Gaspar Hernández. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.